Vinga, va, que tenim aquí nosaltres ja la nostra bona amiga, la Sílvia Martorell, que ens ve a parlar sobre com emprar bé la nostra llengua catalana, com no fer barbarismes, quines desinències podem tenir-hi. Vaja, bàsicament explicar-nos que hi ha una llengua, o una llengua, vés a saber, si tens una dissimilació, oi, que es diu així, això?
Sí, per saber... ens mengem un diftong,
sí,
i diem llengua i llengua. No pas llengua. Sí.
Això no és correcte, si ho has de fer de manera formal, però tampoc cal que anem a parlar com diu el diccionari.
També és bo parlar el català del carrer, el català col·loquial, segons el registre.
És que és molt bo que et toqui el vent a la cara. Que no cal, sí, que tampoc estiguis allà dintre d'un lloc ben tancat, allò...
Ha de ser viu.
Enxubat.
Clar, si una llengua no s'utilitza, no se sent teva, doncs no té cap sentit.
Exacte.
Ha de ser una llengua utilitzada per tothom i en tots els registres.
Es passarà com aquelles vegades que ens aprenem cançons en anglès per cantar-les quan ve un músic, el Bruce Springsteen, o quan ve Queen, o quan va animar, tornen a venir, sí. I no saps què diuen, però tu les cantes. Ostres, no...
Per la sintonia, per el ritme...
No, te la prens de memòria i, per tant, el que fas és recitar-la de memòria. No, escolta'm, si sabem la llengua catalana com funciona, parlem-la com ens ha ensenyat tota la vida, i després, quan haguem d'anar a fer un examen, ja parlarem de manera molt correcta. Oi que va per aquí la
més
cosa?
Més literàriament, ah, més culta.
Amb un registre més estandarditzat.
Sí, d'acord. Dit això, avui parlarem de la diferència...
Ara la Sílvia ens dirà el que ens ha de dir.
Sí, avui parlem del gibrell i del cubell.
El gibrell, que a mi m'agraden, sí, aquells gibrells que són plens de ginebra.
Bé, ja és un senyor gibrell, un gintònic. Bé. Direm gibrell del vas rodó, de poca alçària, més ample de baix, de la boca, que de la base. I, per exemple, direm un gibrell per rentar la roba a mà, o un gibrell o un bol d'escudella. I, en canvi, la forma cubell és per designar també un recipient gran o petit, de metall, terrissa o plàstic, i té una forma més alta. Per tant, un cubell d'escombraries o per reciclar el plàstic, el vidre, un cubell per la roba bruta,
clar,
és alt i cap molta cosa.
I no perds una peça cada bugada.
Exacte.
Si és alt i ferm, oi?
Sí. I el cubell per fer la barema. Per,
sí,
tant, també va molt bé, porta nanses i allà s'hi posa tot el raïm. Per tant,
sí,
cubell alt, i en canvi gibrell ample.
El gibrell, perquè la gibrella el que és un bací, és un
cosi,
un estri per pixar i cagar, tu ves.
Això seria la gibrella.
Sí, senyor.
Molt pràctic, també. A l'apartat d'etimologies...
La tens sota el llit, per no haver d'anar al lavabo.
No. Ja esperem que no l'utilitzem, de moment.
Sí, pobra gent que evidentment no...
És útil per les persones
molt,
grans.
Molt, sí, ràpidament, sí, sí.
A l'apartat d'etimologies parlarem de la paraula xerinola.
Xerinola, ara que estem... Escolta, t'has donat compte, Sílvia?
Sí.
Avui ja som 22. D'aquí un mes, com aquell qui diu, ja som Nadal.
Sí, sí, ja s'acosten les festes. Ja aviat els torrons, les Nadales, a preparar ja, doncs, els Reis. De mica en mica passa volant,
neu,
ara, aquesta
neules,
època.
També.
També menjar i beure. Bé, per tant, la paraula xerinola prové del segle XVI...
Ostres.
I té l'origen en una ciutat, Xerinola, del sud d'Itàlia, on el 1503 hi va haver una batalla i molts castellans i catalans es vantaven d'haver-hi participat. I, per tant, avui la paraula és festiva, significa gresca, tabola, divertir-se amb soroll, perquè allà hi va haver moltes destrosses.
Curiosa l'etimologia, que fa que una cosa que va començar amb una batalla ara sigui una cosa per passar-s'ho bé. Una xerinola és riure a carcajada límpia, no? A riallada límpia, boneta.
D'aquella baralla, doncs, n'ha sortit una paraula agradable i amable.
Sí, senyora.
Anem a l'apartat d'anglicismes.
Anglicismes, ja hi som.
Mira, la paraula startup.
Startup, que no deixa ser una empresa de nova construcció que flueix. Per,
sí,
què li hem de dir startup?
tenim l'empresa Emergent, que és aquest exemple, nom que el TermCat, el Centre de Terminologia, doncs ens proposa per substituir aquest anglicisme i ens convida a utilitzar-la. La forma catalana és més adequada i doncs fa referència a aquestes empreses innovadores que tenen un creixement fort i ràpid.
És que tenim maneres per dir-ho.
Sí.
Per què ho hem de dir tot en anglès?
Ara sembla que muda més,
sí,
oi?
Sí, mira, ben dit. Sembla que muda més, exactament, sí.
Està més de moda. És més internacional. En doncs fi. No. Parlem amb la nostra llengua i fem-la vàlida per a tots els usos.
Vaja, sí senyora.
A l'apartat de fonètica...
Fonètica.
Parlarem, com hem comentat, de aiga.
Aiga, que això és la dissimilació aquella, eh?
És una reducció de diftongs a una sola vocal.
Clar.
Quantitat. En lloc de quantitat. Quasi,
en comptes de quasi.
40.
Però clar, és que no s'ha de dir 40.
S'ha de dir 40. 40.
Ametlla marganta, pinyol madur, vés-te'n tu, si tu te'n vas, nero, si tu te'n vas, nero, nas.
Que en saps de coses, ets un pou de ciència.
Això és que sap més el dimoni per vell que per dimoni.
Mm-hmm. Doncs bé, què hem de pronunciar amb una sola vocal els diftongs d'aquestes paraules? Si és un registre culte literari, ho escriurem bé. Amb el diftong inclòs, però si parlem podem dir aiga.
No seria per tant incorrecte dir aiga? No és una dissimilació, per tant, ara que torno, jo que em vas explicar fa un mes més o menys?
Bé, és en certs parlars, amb un registre col·loquial, un vas d'aiga.
Un vas d'aiga, però o un aigat, hi ha hagut un aigat?
Sí, o un aiguat, sí.
Sí, també.
En segons quin moment.
Molt bé.
Anem a veure el cas de les immobiliàries que posen pis de lloguer, casa per llogar, nau a lloguer. Totes tres expressions són vàlides i per expressar que una propietat està pendent de llogar-se.
Pots repetir-me, sisplau, les que són correctes?
Un pis de lloguer.
De lloguer.
Una casa per llogar.
Per llogar.
O una nau a lloguer.
O a lloguer. Poso la casa a lloguer.
Sí.
Però què és incorrecte?
La construcció en lloguer.
En lloguer no.
Que seria l'equivalent de...
En alquiler.
Alquiler. Aquesta és la que no és vàlida en català.
En lloguer no val. Però ara estic rumiant aquí. Ailas. Ah. Perquè sí. Això ho posem a lloguer.
Sí.
Però allò que dius venta la casa i vis a lloguer... que hem de fer. En canvi, si està...
En venda, sí.
Ja hi som. Ostres,
sí,
i
sí.
Això?
En canvi, hem de dir que la construcció en venda sí que és correcta en català, com local en venda, terreny de venda o pisos per vendre.
Ostres, per tant, en venda sí, en lloguer no.
No em preguntis el per
què. No, evidentment.
Però
no,
doncs sí,
hem de creure,
és per aquest motiu.
Ja s'ha vist que, evidentment, fan que la llengua sigui rica.
Sí.
Però, evidentment, sobta que no puguis dir en lloguer i, en canvi, sí, en venda.
Sí, hi ha un criteri diferent.
Vaja.
Ara, per acabar, un
per
nom
acabar.
Per cada cosa.
Un nom per cada cosa, amics i amigues.
La paraula tros.
Un tros.
Segons la matèria de què es tracti, segons la manera de separar, podem dir una estella, un bri,
estella?
Un mos,
estella?
Un bocí.
Una estella?
Sí.
Se clava el dit?
Sí, per exemple,
fa un mal?
Buf, és horrorós. Es va fer mal amb una estella de la porta.
Uf.
O per arreglar aquest estrip hi posarem un pedaç.
Un pedaç, tota la vida s'ha fet. En castellà en diuen un parche.
Sí.
Nosaltres en diem un pedaç.
Hem menjat una amanida i dues rodanxes de peix.
Dues rodanxes de taronja també, eh?
Clar, també. I als gats els agraden molt els rosegons de pa.
Clar.
I damunt la taula encara hi havia les engrunes de l'esmorzar.
Ostres, tot aquest tros l'hem posat sinonimitzat amb paraules que gairebé els catalanoparlants tots coneixem i que a més a més surten bastant automàticament.
Sí, és que tenim...
Pa, un rosegó de pa sona molt bé, també.
Tenim un nom per cada cosa.
Sí,
per
noia.
Tant, doncs, un pedaç, una estella, una rodanxa, un rosegó, una engruna... I un bri d'herba, també, podríem dir.
Un bri d'herba.
Sí. I ara, si et sembla, parlem d'una activitat que passarà avui mateix.
Avui dijous?
Avui dijous, a 7:45 a la biblioteca.
A la biblioteca.
Podrem gaudir de l'espectacle de teatre Pompeu Fabra, Jugada Mestra.
Ostres, va ser el que va podríem dir-ne popularitzar, com a, no, la va crear, un creador de la llengua catalana, evidentment.
Sí, va ser el geni ordenador de la llengua catalana.
La gramàtica catalana.
Avui ens vindrà l'Òscar Intente, que sota la direcció de Maria Pla, ens farà de tenista. I per què? Doncs perquè en Pompeu Fabra era un tenista apassionat.
Caram!
I ell va veure que en el tennis hi havia unes regles, unes normes del joc, i que tots havíem d'acceptar-les per jugar bé. I tot això també ho va traspassar a la llengua catalana.
I va fer aquell diccionari vermell que els que tenim una edat ja coneixem com era, oi?
Sí, ara i ja no. També la gramàtica catalana, entre gramàtica, moltíssimes altres obres.
Que era dintre directament del diccionari també, si el miaves entre línies. Escolta, on t'ho fan això?
Avui a la biblioteca, gràcies a l'Ajuntament d'Igualada, al Consorci i Òmnium Cultural Anoia. Us hi esperem.
Doncs Sílvia, moltíssimes gràcies, eh?
A vosaltres.
A reveure, adéu-siau.
Adéu.
Si estimes el català, utilitza'l. Adreça't en català a tothom. No canviïs de llengua.
Soc el Joan. Els catalans estem acostumats a canviar de llengua davant d'una persona de fora, per motiu d'educació. Però no els fem cap bé. Per tant, adrecem-nos-hi en català.
Vine a aprendre català. Informa-te'n al carrer Lleida 78 o al telèfon 93 804 8899.